Un quart de deu, comença com sempre aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir. Avui és divendres i tenim amb nosaltres Jaume Pla, Víctor Alexandre i Eduard Gené. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Bon dia.
Preparats per al cap de setmana?
Ja hi som, sí, sí.
Sí? Val.
Això no, és com millor. Jo dic com si anéssim a una cursa.
No, dic si tenen ja preparats els plans de aquest cap de setmana. Digues.
Per ser l'altre dia hi havia un article molt interessant, no sé on, no me'n recordo, potser era el digital, d'aquesta espècie de marea que s'ha produït, aquest increment brutal de la gent que es dedica a fer doncs maratons, triatlons, etc, i diu cada dia, ei, moment, això no ho pots fer, no, el Kilian aquell és el Kilian aquell, però no ho pot fer tothom segons quines coses.
El Kilian fa de la imprudència el seu negoci personal.
Bé, exacte, i llavors resulta que hi ha una quantitat de gent que es dediquen a fer totes aquestes coses, que diu que, clar, que es preparen, però clar, una persona als 40 anys, per dir alguna cosa, doncs que comenci a preparar-se, a entrenar-se, i es dediqui a fer cada setmana, o cada... és molt. Bé, en fi.
Quants anys té el Kilian?
Ara us ho miro.
28,
el Kilian és jove.
Sí, jove. No, no, clar, sí. Jove sí.
Però... 28. Ha fet el seu negoci perquè en pantalla hi apareix més amb anuncis que no pas amb les seves activitats esportives.
Té 26 anys, des de Sabadell, des de l'any 87.
No para de sortir amb anuncis.
Però quan el veus en aquells penya-segats i tot això, jo penso, clar, és que la teva vida ho fa com ningú en el món. És únic en el món, no? Però penses... clar, tu comptes amb la teva precisió, amb la teva experiència, la que té ell, evidentment, i amb el factor sort, també. Però és que n'hi ha prou que, com és, som humans, que calculis un mil·límetre, qualsevol detall petit, i clar, no és una caiguda a terra i ja està, sinó que te'n vas a baix, és a dir, és la mort segura.
Però a mi em sembla que el síndrome Kilian, diríem-ho així, té dues vessants per mi negatives. La primera és l'econòmica, és a dir, ell fa una activitat i aquesta activitat ha arribat un moment que és la seva vida professional.
Sí, sí.
I aleshores aquesta vida professional modifica un element, el que seria el segon, que és anar a la muntanya, anar a la natura, per amor a la natura, i per integrar-se en una cosa que un considera que té un valor afegit, a part del físic, no? I que doncs, tots aquests grups excursionistes que van néixer, per exemple, el Excursionista de Catalunya, en el seu moment, etc., no aquí, sinó tot el món, donaven com una virtut, no? Dir, amb el creixement de les ciutats, amb l'allunyament de la gent de la natura, doncs el CUP, els clubs muntanyencs, els clubs excursionistes, el que feien era donar una possibilitat de molta gent que no habitualment durant la setmana no podia fer-ho, doncs el diumenge, abans era el diumenge sol, després el cap de setmana, si podia arribar. Que això, amb aquest tipus de manera d'anar a la muntanya, ho ha desnaturalitzat per mi. I, per tant, es dona la circumstància d'una gent que fan a la muntanya coses, però no contemplen la naturalesa. O no la contemplen de la manera que es feia amb dos o tres o quatre generacions enrere.
Però amb els alpinistes i els que fan cims i això, vull dir, també se'ls podria dir que, clar, com que estàs concentrat en l'ascens i després en el descens, que a vegades és més difícil que l'ascens, tampoc tens gaire temps de fruir, diguéssim, de tot allò, sinó que... bé, requereix una concentració absoluta i l'objectiu és assolir aquell cim.
Sí, sí.
Però clar, és difícil, és bastant indestriable l'amor per la muntanya d'aquestes fites esportives, perquè si no seria injust considerar que els alpinistes doncs no estimen la muntanya i que els únics que l'estimen són els que van a passar l'estona allà.
El que dic és que vulguis que no, la manera de fer-ho, o sigui, la manera d'entrar a la muntanya és una manera diferent.
És un repte.
És una manera diferent que es podia traslladar, o sigui, es podia fer perfectament de forma, diguéssim, no natural. Imagina't que jo monto doncs, un espai Per quan des del Barcelona World, doncs monto un espai determinat on començo a posar obstacles, pujades i baixades, artificial, absolutament artificial.
Ja, això no tindria gràcia, clar.
Perdona, jo el que et dic és que si a algú se li passa al cap una cosa com aquesta, i si ho fa, per favor, pensi que jo tinc la patent, no?
No, ho tindrem.
Doncs, si algú fa això, doncs segur estic absolutament convençut que tindria èxit.
Però la diferència està en el que deia el Pep, que aquests grans professionals han muntat aquest tema sobre el seu negoci, i amb el seu negoci no, han de fer una cosa tan sintètica i tan programada que, a més disfrutar de la natura, no poden, tu, han d'anar per feina.
No, sí, jo el que dic és que a mi em
sembla... L'altre és el centre excursionista,
que a mi no em sembla, que dic que és un canvi...
Que disfruten amb calma sí. I amb il·lusió, perquè tenen tot el temps per poder-ho fer, però aquests altres professionals...
Que és un canvi substancial.
Altra cosa és, potser, que amb l'esport de risc ho ha fet un voluntari, perquè li agradava molt el tema i perquè era un professional, però no en vivia d'això, ni havia muntat cap negoci, que és aquest barri d'aquest cuiner, que el mateix dia que feien l'homenatge al voltor, sí. Que va morir d'un accident, ell sí, va morir de la mateixa causa, i això sí que és molt encara més lamentable, perquè no ho va muntar com a negoci.
Sí, però veus, aquí estem parlant, tu acabes de dir una cosa que és molt interessant de que jo m'enganxi aquí. Va morir d'un accident. A veure, quan un fa un esport d'aquest tipus, ha de saber...
Però que té un expert molt...
Perdó, és igual. Ha de saber que té un percentatge elevadíssim de que pugui passar-li el que li va passar amb el voltor i el que li va passar amb ell. Ho ha de pensar. I aquesta és la gran diferència, per això apuntava jo abans, aquells que s'hi llencen d'una forma alegre, sense adonar-se'n que efectivament hi ha uns que s'han convertit en professionals, que són el mirall, la gent s'emmiralla amb aquella gent i resulta que molts no pensen el que suposa. I el que suposa és, número 1, que no tothom ho pot fer-ho, que pot anar inclús contra la seva salut.
Majoritàriament van contra la salut.
I la tercera, que efectivament poden arribar a morir
sí,
o tindre un accident molt greu per això. I he dit tot això, no estic ni en contra, ni el que vull dir, ho matiso, perquè és que a vegades dona la sensació de que, ostres, tothom pot fer... No, tothom no pot fer això.
No, tothom hauria de ser conscient que si vols fer segons quins esports, has de passar una revisió mèdica en profunditat i sobretot tot el que és l'aparell cardiovascular, que, vaja, has d'estar segur que estàs en perfecte estat i després que el metge et marqui quin és el límit al qual tu pots arribar. Vam tenir una experiència molt lamentable aquí a Sant Cugat, en una de les darreres competicions de llarga distància corrent, com una persona va morir, amb més de 40 anys, va morir.
I que havia corregut.
I que havia corregut. I vaja, que constantment ens trobem gota a gota amb notícies de morts o de situacions de salut negatives per algú que ha format part d'aquests esdeveniments esportius d'alta competició, de gran esforç. No estem parlant d'anar a fer una passejada o anar a córrer, i en segons quines edats, jo a vegades veig gent que corre en segons quines edats, a segons quines temperatures, i veus que estan allà patint.
I els mires la cara.
No anava a dir, però vol que truqui l'ambulància ja quan arribi a casa, perquè... Vaja.
És que, clar, el problema d'aquestes figures com el Kilian és que, clar, acaben esdevenint estrelles. En el seu cas és una estrella mundial.
I tant.
I, clar, al ser estrella, doncs esdevenen referents per a molta gent i d'imitació. I aleshores, doncs, és clar, moltíssima gent que, com que ell és un geni en això que fa, un dels atractius dels genis, quan fan, sigui la modalitat que sigui, o gent amb molt de talent, és que allò que fan sembla molt fàcil. Quan el consumidor, doncs ho veu, no? Sembla tan planer, tan fàcil, que dius, aquesta pel·lícula la puc fer jo, perquè és que sembla, clar, és que el que l'ha fet és genial. Per això et sembla tan fàcil. De fàcil no en té absolutament res. I per arribar allà, déu-n'hi-do el que ha hagut de fer. Llavors, en el cas del Kilian, doncs clar, la gent ho veu com una cosa molt senzilla, alguns, i pensen, això també ho puc fer jo sense arribar, potser, a certes fites que ell fa, però moltes coses sí. I aleshores és quan gent que no es pot dedicar a això de cap de les maneres, si fes un reconeixement mèdic, doncs ho acaba fent i ho pot pagar. Però és que tots aquests esportistes d'èlit, tots ho acaben pagant físicament, perquè com que és profundament anormal la disciplina a què sotmets el cos en una etapa molt reduïda de la teva vida, que és quan el cos més et respon, la factura posterior és altíssima. I per tant, doncs, i com que a més hi ha una pressió afegida, que has de ser el millor, que has de fer això i tal, això acaba marcant molt la vida, si no psicològica, si física, de totes aquestes persones, però també és una opció de vida que s'ha de respectar.
Però insisteixo en el tema negoci, perquè quan va aparèixer en pantalla intensíssimament i continua sentint, i va aparèixer la seva mare fent l'anunci, diversos anuncis, i tenia més protagonisme la mare que ell, i comentaven així en plan col·loquial que la mare es va fer tan famosa que pels carrers doncs es fa tothom la saludava i les botigues i tal, i aquesta senyora hi anava en plan de negoci naturalment, sí. I és curiós perquè no coneix ningú el pare, aquest noi sembla que no té pare, però la mare es va agafar un protagonisme,
segur que pare en té,
segur que pare en té, però és curiós el negoci familiar com l'ha muntat, tu.
Jo el creador, entre cometes, del footing, que cosa que ara no es diu...
No es diu la paraula footing,
Per això dic, el creador que fa molts anys...
No era el Pere Tàpies?
Es va morir d'un infart corrent. No? És un nord-americà, sí, home, era un nord-americà, i es va morir corrent. Ara jo volia...
I una cosa de morts, l'origen de la marató, que és la cursa que va fer un soldat grec per anar, ara ho tinc davant, de Marató, que és una ciutat que existeix a Grècia, un municipi, fins a Atenes per anunciar la victòria sobre l'exèrcit persa, la persona que va fer el recorregut va acabar morint també de fatiga, òbviament.
Va arribar fins als peus, i va dir, hem guanyat, patapam, es va morir.
La llegenda, o... Vaja, però dic que el primer que va fer la primera marató...
Escolteu, però va organitzar aquesta... va ser el Cobertenc, no?
Sí, després, de l'origen dels Jocs Olímpics grecs.
Allò, l'origen era romàntic i el baró de Cobertenc...
Tot i que es diu que va fer més quilòmetres...
El baró de Cobertenc també era bastant romàntic, home.
Bé, d'acord, però...
No és igual com el comitè olímpic actual.
No ho va muntar com a negoci, però vull dir que ell va ser el que va veure aquesta proposta com una gran idea.
Ell va fer Jocs Olímpics... Mundial.
Sí. Aquesta setmana hem tingut, de totes maneres, jo penso, diverses coses a destacar, però perdonareu que sabeu que tinc un especial amor i predicació per un personatge que em sembla que aquesta setmana també ha demostrat una vegada més la seva capacitat d'estar present, absent, ara entro, ara surto.
És
el gran miracle de la naturalesa, Duran i Lleida.
Ah, no, em pensava que vas a parlar amb Pere Navarro.
Bueno, aquest Déu-n'hi-do també, però Pere Navarro queda molt per sota del gran miracle que és en Duran i Lleida, que és un personatge que
ha demostrat que han dicat, tothom van abdicant com una jugada de dòmino, però resulta que ell no ha abdicat ni ha dimitit.
Sí, però no.
La jugada aquesta, que una senyora per ràdio deia la jugada madriabèlica que ha fet el senyor Duran, jo pensava en tu perquè ara hi tens un efecte especial. I realment...
És una persona que realment jo tinc una admiració, en fi...
No, absoluta.
És que és una persona que domina molt bé el tema mediàtic i sap, encara que no tingui absolutament res a dir, sap aparèixer en els mitjans de comunicació com si digués alguna cosa molt important.
I enfadat.
I a més, sí, sempre,
i quan no hi és, s'inventa algun acte clar. Per poder-hi aparèixer.
Sí.
I aquest ha sigut aquest motiu.
Sempre alliçona, sempre està empipat, com diu l'Eduard, és a dir, sempre té un to irritat. I aleshores, el que ha fet aquesta setmana ha estat una cosa a la qual jo crec que la premsa no s'hauria de prestar perquè els manipula descaradament, que és dir podria ser que plegués, però m'ho estic pensant i ho deixo anar, no he dit res, perquè després venen els periodistes, escolti senyor Duran, no, ara no parlo, però jo ja he deixat anar allò.
Ja he deixat anar, però a través d'un diari, sí, en el que no hi tenia gaire comunicació, i ha permès que el diari en parlés, no?
Sí.
A portada, vol dir que no deixar-ho anar, sinó ell comunicar-ho.
I simultàniament hi havia un article llarguíssim a La Vanguardia.
Bé, ell fa la seva pastoral, no? Sí, ell fa la seva pàgina web. el que ha fet, per tant, és a dir, és manipular. Manipular, intentar manipular el país, sí, a més a més. Sí. Perquè jo crec que si tu et planteges plegar del que sigui, mentre no prens la decisió no dius res. El que no fas és el que ha fet ell, aconseguir que tothom parli d'ell, que si durant plega, que si plega d'això, plega d'allò, que parli el president, que digui no sé què, que tal.
Que era el seu objectiu, eh?
Perquè si al final, clar, perquè si al final no decideixes tu, desfullant la margarida, que no plegues, el sidral que has muntat per no res és imperdonable. I aleshores, doncs, això és el que està fent aquest personatge. Jo crec que és un llast, no és un obstacle, és un llast per la política catalana, la continuïtat d'aquesta persona, i que Convergència hauria de fer bé, neteja en tot això, perquè és una persona que apareix sempre, a més, per entorpir el procés. Quan apareix, i ja ho va fer les eleccions passades catalanes i tal, és sempre per desacreditar el president Mas, sempre per desacreditar el procés, per entorpir-lo, per posar pels a les rodes a la independència, sempre, i fixem-nos en una cosa que és importantíssima. Qui ha sortit en defensa del senyor Duran? Doncs mira, el Partit Popular i el Partit Socialista.
I el president del Parlament?
Clar, que ha dit, és un golpe fatal,
sí.
És un golpe fatal que el Duran plegui, perquè, des del meu punt de vista, el senyor Duran passava per ser l'home de Catalunya a Espanya. I en realitat és mentida. En Duran és l'home d'Espanya a Catalunya. I en Duran, quan plegui, igual que el senyor Navarro, no és que pleguin ells per decisió pròpia. Clar que pleguen, però és que no és en realitat així. És Catalunya qui els fa fora, perquè són polítics d'un altre temps. Encara independentment de l'edat que tinguin. Són polítics d'un altre temps.
En Duran, fixa-t'hi si és d'un altre temps, que aquesta mateixa situació, per exemple, de fer unes declaracions que van en contra directament del president de la coalició, o del partit de Convergència en aquest cas, això exactament igual, fa 30, potser 30 anys, potser no, però 20 i pico, li passava amb Miquel Roca, això exactament igual li passava amb Jordi Pujol, exactament igual. I sempre per unes raons, per això dic que és un miracle de la naturalesa, sempre per unes raons que mai s'expliquen exactament igual, es manté. I no únicament es manté, sinó que augmenta la seva categoria dintre de la coalició. És una cosa, per tant, absolutament... A menys que pensis, i sembla que en aquest cas no es pensa malament, que efectivament el senyor Duran, com dius tu molt bé, és l'home de Madrid a Catalunya, i a la vegada és l'home d'un lobby bastant important, que precisament el que li interessa és
que és el mateix que remenava les cireres abans del 1975.
Exacte.
Són els mateixos, eh?
Però perdona, però parlaves d'en Roca, i quan era el representant de Catalunya a Madrid, en Roca, que per cert el segon era el senyor Recoder,
sí, senyor.
Allà li van dir, li deia, el político florentino,
sí,
que el nivell polític i d'elegància política que tenia el Roca en absolut té que veure amb el senyor Duran, eh?
No,
i quan va marxar, que va plegar per voluntat pròpia,
no, jo estic dient que el senyor
li van fer un homenatge al Parlament i no va ningú, se'n va anar al bar. Vull dir, tots van estar presents perquè li van reconèixer una categoria política extraordinària.
El que deia és que el senyor Duran escoltia amb el senyor Roca. No,
però vull dir que el Duran, l'aparició aquesta que ha fet últimament, diuen que és perquè, esclar, fins ara havia estat el polític més valorat a Espanya. Estava per sobre de l'aprovat, no? Era el més ben valorat. I últimament no, i aleshores a Madrid no el reconeixen ni el valoren, i a Catalunya ja sabem tota l'opinió que en tenim. Aleshores ell havia de fer una xagallada per dir, torno a estar aquí i aquí sóc. I fixa't tu lo polític que és i lo ambigu que és i lo madriabèlic que és, que deia aquella senyora, que el Parlament que va fer després aquest dia, doncs, va ser un Parlament brillant. No era del Duran, que havia dimitit feia dos dies, i va ser un Parlament favorable.
Sí,
però és això, que té aquesta doble jugada que utilitza ell quan vol i considera que és necessari.
El que fa, que justament és això, consisteix en no dir res i intentar quedar bé amb tothom. Quan es posiciona sobre el tema de l'abstenció,
Però fixa que quan va fer aquest Parlament, sí, el Posadas va haver de cridar l'atenció perquè el PP l'abutxejaven. Diu en català, abutxejaven, vull dir que, a dir, si no estan d'acord amb el que diu el político, per favor, vagin al bar.
Les crides saben, sí.
Bueno, les crides saben, exacte, però dir que vagin al bar, vull dir que realment demostra el nivell de senyories que hi ha al Parlament.
Això ho va dir quan parlava la senyora Díaz.
No era massa habitual.
Però fixem-nos que quan va passar això de la decisió de l'abstenció, les declaracions de Duran són sobre el tema, són que no se sent, diu, no em sento còmode amb l'abstenció. Tampoc no em sento còmode amb el sí. I evidentment tampoc em sento còmode amb el no.
Doncs aleshores...
Ni sí ni no, però... però exacte, no?
Sí, tot el contrari.
Tot el contrari, clar. És a dir, és això, bé, això, clar, riem perquè realment és per riure, però clar, és per riure.
Sap greu un parlamentari.
Estem parlant d'una persona que té un càrrec de molta importància i que parla així, com si això fos una mostra de saviesa política. I això és una mostra d'indignitat i de falta de respecte als votants. Perquè tenir una persona així que diu això, no cal tenir, per tenir això no cal tenir res, no cal tenir
ningú. És que diu una altra cosa, encara que també ho acaba de rodonir, i diu, estem en aquesta situació, contràriament al que és habitual amb nosaltres, etcètera, etcètera, perquè des de fa un temps vostès no ens tenen en compte. Sí. Si vostès decideixen coses i fan coses i en canvi a nosaltres no ens consulten.
És el català que plora.
En el fons, clar, en el fons no està dient que allò que s'està fent no li agradi.
Jo que sóc en espanyol, vostè no em té en compte.
El que està dient és, no m'han tingut en compte, no m'han preguntat a mi, perquè jo hagués pogut encara arreglar millor el tema, sí, encara ho haguéssim pogut arrodonir més, encara hagués pogut ser més del 84,5, em sembla, no? El 80,5. Clar, són uns percentatges doncs de romanescos, xauxescos.
Algun comentari més?
Bé, no, és això. Jo crec, per això dic que crec que aquesta persona doncs hauria de plegar Catalunya ja i empeny, però no pot ser que continuï remenant les cireres, perquè a més, si veritablement ell creu que té és rellevant per a la ciutadania de Catalunya, el que ha de fer és un acte de coratge i aleshores presentar-se amb el seu nom i amb la seva formació sol a les eleccions, amb la formació que vulgui, sol, que és alguna cosa que no ha fet mai.
No ho farà.
I aleshores sabríem quantes persones voten Duran i Lleida i quantes persones voten al seu partit amb la línia política que segueix. El que passa, i el que pot passar, és que si ell plega, hi pot haver un terrabastall interior, dintre d'Unió, on hi haurà tensions, lògicament, perquè hi haurà persones que estaran a favor de la línia de Convergència i d'altres que estaran a favor de la línia PP-Partit Socialista.
Però si ara plegués, a partir d'aquí, el partit de Convergència i Unió quedaria en minoria, no?
La coalició.
La coalició.
No, ara no plegarà. Ara no es trencarà, no, aquesta coalició, ara.
Ja, esclar, només es pot trencar a les properes eleccions, no?
És que jo penso que aquí, el Víctor apuntaves una cosa que jo sempre hi penso. Però sempre hi penso, afortunadament no sempre, sinó seria una vida bastant trista. No, el que vull dir és que a vegades hi penso, i és que probablement si la gent es manifestés realment per allò que creu de veritat, probablement el que es trobaríem és que la coalició Convergència i Unió, separant Convergència i Unió, part dels que estan a Convergència podrien anar a Unió i part dels que estan a Unió podrien anar a Convergència, a la Convergència actual.
No, part dels que hi ha a Convergència, sí, anar a Unió, no hi ha ni un.
Sí, perdó. A veure, no, em refereixo només des del punt de vista nacional.
Ja.
Des del punt de vista nacional, d'altres punts de vista no. De dues maneres, la política fa uns maridatges i unes coses bastant, bastant complicades, perquè ara, en aquests moments, després de les votacions europees, veiem que, per exemple, UPyD i Ciutadans poden anar, o demanen, ja demanen, anar al grup on hi ha Convergència, que no és el mateix grup on està Unió. I llavors una vegada més, el tema de les eleccions
que Europa, on està Unió, és la dreta europea. Exacte. I on està Esquerra, i on està Convergència, és l'esquerra europea.
És, bueno,
sí, estan considerats així.
Convergència està, bueno,
són liberals.
És liberals, sí, sí, sí. I podríem dir que...
Sí, però l'esquema europeu és així.
És una decantació més cap a l'esquerra, sí, que no pas...
Sí, sí, sí.
Però abans, cara, t'ho imagina't, o sigui, la incongruència o la dificultat per un votant, ara dic espanyol, tot l'estat, de dir, hosti, a veure... Aquest partit d'aquesta senyora resulta que està en mateix lloc del partit del senyor Mas. I aquest partit, escolta'm, és una cosa brutal. I si hi afegim que el que ha guanyat, teòricament, les votacions, és el Partit Popular Europeu, i tothom està discutint que el senyor Juncker sigui el president, que és a més l'única cosa que en definitiva podia canviar per les votacions, perquè a més no canvia res, els comissaris són els mateixos, nois, jo, la veritat és que és un,
però,
és un petit desastre, això, des de
punt de vista.
Però
això no té a veure amb que el senyor Durant se'n vagi del partit, no?
No, home, no, jo estic allargant,
ja,
aquí,
allargant.
Estic estirant més coses.
Parlant de polítics,
digui.
Per ja tancar la llista, després parlarem de Festa Major, Pere Navarro.
Ai.
És un comentari?
És un gran personatge. També és un gran personatge. El dimecres, que faig aquell programa, es diu molta comèdia, doncs jo penso que aquí, tot els últims 6 mesos, o potser l'últim any, de Pere Navarro ha sigut una obra que va... És una barreja entre Caro Goldoni i la comèdia de l'arte, i podíem afegir-li...
Sense aquesta categoria, eh?
Bueno,
compte que...
Bueno, Déu-n'hi-do, hi ha hagut alguns moments alts, el moment, per exemple, de Terrassa, la catedral de Terrassa, va ser un moment alt d'en Pere Navarro.
Categoria de vol de gallina.
No s'ha de permetre que els polítics menteixin com menteixen. Quan a vegades els polítics es plantegen per què la gent doncs es distancia d'ells, de la política, perquè la política està desacreditada, ara ho hem vist aquests dies, el dia aquest que es va fer el debat al Congrés Espanyol, i amb les mateixes declaracions del senyor Navarro, és a dir, quan ja, just després de les eleccions europees, clar, pensa que... a Espanya han caigut un 40% del Partit Socialista i un 60% a Catalunya.
62%.
Eh? Va. Doncs, i plega, evidentment, el senyor Alfredo Pérez Rubalcaba, plega el senyor Patxi López, i la premsa lògica pregunta al senyor Navarro, escolti, vostè, davant d'aquesta, que la seva debacle ha estat molt més fort encara que els seus companys allà, ell deia, ell, la seva resposta va dir que no, que justament, exacte, això que diu el Jaume, no? És a dir, just ara estem començant un projecte nou i això és fantàstic i no sé què i tal, i pocs dies després, doncs ja el tenim, no? Ja plegat. Això no és perquè sí, això no és una casualitat, perquè en aquests dies no s'ha produït res especial que hagués canviat. Vull dir, el país és el mateix de fa uns dies fins ara, la línia és la mateixa. És a dir, aquí hi ha una mentida flagrant, estava mentint quan deia que allò era fantàstic i que tot que allò anava endavant, i per altra banda ho vam veure en el Congrés Espanyol amb les declaracions de partits teòricament d'esquerra que es diuen republicans. És a dir, tothom es diu republicà i són monàrquics. Senyor Pérez Rubalcaba parlava de les seves arrels republicanes i de les arreices del seu partit.
Ets molt exigent, Víctor.
Sí, sí, molt.
Tenen l'ànima.
No,
l'ànima republicana, no, però
sí,
una cosa és l'ànima i l'altra cosa és el cos.
Escolta, jo que aquí no entenc és que en el tema de les votacions a Espanya no li costava res al PSOE, que té aquesta ànima, i que el senyor Pablo Iglesias es tornaria a remoure la tomba perquè va néixer absolutament republicà, que ara hi costava de votar en blanc, perquè era sortit igual la Casa Real, que eren guanyat per majoria absoluta del PP.
Però...
Per què no s'abstenien?
Perquè són monàrquics.
D'una forma elegant.
Perquè són
monàrquics. Però ell diu que no, que
no, home.
No et sembla que...
Jaume, a tu no se't pot jutjar pel que diguis, sinó pel que fas.
Bueno, ja.
Però tu pots dir
moltes
coses.
Aleshores confirma el que deia el Pla, que no hi ha res que s'assembli més a un...
Espanyol
de dretes que un partit d'esquerra.
Que un espanyol d'esquerra.
Un espanyol d'esquerra, perquè en aquest cas s'ha demostrat és que ell podia quedar claríssimament elegant posant-se i dient a la Casa Real que naturalment el seu esperit i la fundació del partit era republicà i que ell acceptava que entrés al rei nou, però no, s'abstenia
però
i quedava bé, s'abstenia,
això...
doncs no, l'ha votat a favor. I a més, no ha permès la, diguem-ne, que els votants del PSOE i inclús del PSC no tinguin llibertat de vot.
Ha sancionat, sancionen el que s'ha fet.
Ja li costava dir, bueno, estàs...
Hi ha tres que diuen que no, un que ho diu, un que ho diu i dos que marxen. No, a veure, jo penso que sí que hi ha una explicació claríssima que confirma precisament tota aquesta, diguem-ne, essència, podríem dir, central, espanyola, que hi és, que tant el senyor Rajoy com el senyor Rubalcaba són convocats pel rei i els explica el que vol fer. I no únicament els explica el que vol fer, i per tant pacten que votaran els dos partits que sí, tant un com l'altre, sinó que hi ha darrere de tot això, en el fons de tot això, o per sobre de tot això, hi ha una cosa que és el fet de que sigui o no sigui aforat el rei. O sigui, en el fons de tot això hi ha, hem de fer una operació ràpida, que jo volia fer quan es complissin 40 anys del meu regnat. O sigui, en principi la idea és, quan es complissin 40 anys del meu regnat, que en tindria 77, o 78, no estic segur ara, bé, és igual. Doncs llavors jo faré aquesta abdicació, i ja van passar 40 anys, no sé què, no sé quant. Quan hi ha tots aquests canvis que es produeixen, el que es veu és quin serà la distribució de poder dins del Parlament espanyol. I com que es veu que això no serà aquest percentatge tan alt, per descomptat no hi haurà una majoria d'un sol partit, i que difícilment pot haver inclús una majoria dels dos, aleshores això s'assalia. I en el fons això, insisteixo, hi ha el fonament. El rei el que vol, el que volia sobre totes les coses és, no posar el fill perquè és molt jove i perquè no sé què, no, el que volia és, quan jo digui adeu, m'ha de dir adeu la justícia ja, com fins ara. Bé, no de nou, no, de cara... com fins ara. Llavors, per poder fer això, necessita que els altres... És a dir, per donar la imatge de la unanimitat o quasi unanimitat de tot el país, Espanya, pel seu rei, doncs és necessari que diguessin que sí. I al PSOE no li costa dir que sí, perquè el PSOE ja va dir que sí amb el Felipe González. No dius que sí ara, ja ho va dir-ho aleshores.
Sempre.
Què va dir? O tant sí o no? O tant, en principi no, però sí.
Però aleshores era una cosa i ara és una altra. Quan parlen de la Constitució, resulta que hi ha el 70% d'espanyols que no han votat la Constitució. Escolta, per tant, no. Què li costava al partit, al PSOE, abstenir-se, i que era pogut pactar sota Boccia igualment l'aforament del rei, però en canvi de cara a la galeria, que era dir, nosaltres no som monàrquics i el nostre partit, des del seu fundador, és republicà, per tant benvingut sigui el rei, però...
L'evolució dels anys ha demostrat que no és així. Bueno, si jo també m'ho creia.
Però
escolta'm, doncs és una fal·làcia que el Partit Socialista amb la seva delegació catalana es diguin republicans, parlin de les seves arrels per justificar que finalment són monàrquics. És a dir, és com si, imagineu-vos, no? És com si algú, doncs, diu, escolta, jo sóc d'esquerres, tinc arrels d'esquerres molt profundes, et recomano que votis el PP, perquè les meves... Ara, escolta, no dic que en el futur, com diu el senyor Rubalcaba, un dia podríem votar la CUP, però en principi jo que sóc, tinc unes arrels profundament esquerranes, totalment, us recomano que voteu al Partit Popular. Dius, escolti, és una bajanada. Doncs és el que estan fent aquesta gent. I jo el que entenc, que a vegades surti un dirigent que digui certes coses, però el que no entenc és aquesta, si la militància i els simpatitzants i els votants del Partit Socialista, del PSC, són veritablement republicans, com poden votar aquest partit? Com no s'alcen i s'indignen davant d'això? Com pot ser que el teu partit digui que és republicà i de cop i volta digui que són monàrquics?
És que és indignant. És
indignant.
Ja comences a veure els resultats de les votacions, ja comences a veure aquesta diàspora raríssima, sí. I aquesta manera, i fixeu-vos, en aquest moment hi ha hagut tots aquests balls de noms que van sorgint a partir que el senyor Navarro diu que se'n va, llavors podia ser aquest, podia ser l'altre, sí, no sé, sí, què, sí. I la majoria d'aquesta petita, aquest grup inicial de 6 sí. o 8 que anava sortint, la majoria jo em quedo,
jo
soc municipal, jo em quedo a Lleida, jo, escolti'm, estic molt bé, doncs, sí. Sí, sí, sí. Estic molt bé perquè haig de fer la meva feina. Què vol dir?
Actes de covardia.
Però què vol dir, en el fons? Que aquests que estan a dintre, saben perfectament que aquest principi de dissolució del PSC, que ja fa anys, ja fa els dos ànimes, la catalana, bueno, catalana, el PSOE, sí. els barons, els capitans del Baix Llobregat, tot això està sorgint en aquest moment. Per què? Perquè se'ls ha anat el poder de les mans. Quan un té el poder, quan un té el domini, clar, el control, ningú marxa.
No, va,
ningú salta, eh? Bueno, però també hi ha alguna excepció, algú que diu, tot i amb això, jo foto el camp perquè això és una merda i no vull continuar aquí, però la majoria es falten. Ara, quan la cosa comença a estar així, quan resulta que els llocs a les grans ciutats, les ciutats més importants, més grans de Catalunya, resulta que es van perdent una darrere l'altra, doncs que la gent salta. I aleshores el futur és dir, salta a on? Perquè aquest és el problema.
Ara aquest,
a on salta?
Aquest nou successor del Navarro està per veure si sortirà la tendència, diguem-ne, Balmón Corbacho o la tendència Helena Geli Tura. Ha de ser un d'aquests dos, eh? I si surt la tendència que sortirà, crec jo, Balmón Corbacho, els demés han de fer un altre partit. Perquè el que han de fer és posar-se al PSOE. Si surt la tendència pel món Corbacho, no creieu, posaran el PSOE a Catalunya. I els altres faran un nou partit, que serà el PSC.
Sembla que serà la Núria Parlon.
Sí, bueno.
Que navega les dues aigües.
Exacte, aquesta sí. No ho sé.
Bueno, navega.
Bé, és això.
No? A la deriva, a vegades.
Quan jo avui sentia les declaracions del senyor Maurici Lucena,
sí.
Sí.
Bé, esclar, és que dius, és clar que és...
No pot anar bé.
No, és com si sentís parlar...
Però plegarà amb ambulància, no?
És com si sentís parlar amb Pere Navarro, perquè és el mateix,
clar,
no?
Clar, home, ho va posar ell,
però,
i tant, però no diu que plega, eh?
Però veus que no han entès absolutament res, i aleshores, és clar, les seves declaracions bé, semblen d'una altra galàxia, perquè dius, amb el problema, que, ja li deia a la Mònica Terribas, no? Però escolti, vostè per què creu que hem perdut tot el que hem perdut? I és que no hi ha resposta, perquè no volen afrontar que Catalunya va per un cantó i ells van per un altre. I o per on van ells és la famosa foto amb la copa de cava a la mà, amb tots els poders,
això l'ha perjudicat molt,
amb tot el nacionalisme espanyol.
Perquè ara torna a aparèixer aquesta foto amb la Llanos de Luna,
la Mònica Terribas la tindrem aquest dijous aquí,
sí,
a Sant Cugat, a les tertúlies amb amics.
Diu que s'haguessin pogut fer dues tertúlies més de la gent que ha quedat a fora.
Sí, ha quedat a fora moltíssima gent.
Dues més, sí, sí.
Però bé.
Escoltin, alguna valoració de la Festa Major? Vam tenir la presentació aquesta setmana, més de 250 activitats, més de 80 entitats implicades, pressupost de 140.000 euros aproximadament i 4 dies de festa, del dia 26 al dia 29.
Bueno, i aquesta vegada hi ha algun nom important, no?
Serien 3 i mig, no?
Són menys dies que els altres anys.
Sí, són menys dies.
Comença el dijous a la nit, comença el dijous tard de nit, diguéssim.
Quan és menys pressupost,
no? No, és una mica més de pressupost. Que hi hagi menys dies no vol dir que hi hagi menys activitats, de fet, vull dir que hi ha la concentració habitual.
Però figures famoses, abans deien, no, que hem de fer gent del poble i tal, i aquest any... doncs ha posat gent coneguda, molt coneguda, no?
No, sempre hi ha grups, sempre hi ha alguns grups. L'essència, jo parlo des de les taules del Consell de Cultura, l'essència s'ha mantingut, sí. El fet aquest de les places. Sembla bastant clar per tothom, o gairebé per tothom, que el fet de tematitzar o que cada una de les places tingui un tema determinat, sí. O tingui una línia determinada, afavoreix. O sigui,
però figures que ve...
Jo no recordo...
Albert Pla,
que jo consideraria a mi, que si no vingués em quedaria de tranquil.
Però figura, tu, i tant.
Sí, home, no.
Deu haver baixat el caixer, segur. Clar. Ah. I qui més?
No, el que és... Hi ha un grup, el grup de Risses, que és un grup d'aquí, que afortunadament penso jo que li donen la plaça el més important, el tancament de la festa.
La Fura dels Baus, Oques Grasses.
El Baus, imagina't.
Els Oques Grasses, que és un grup emergent de Vic, de la zona d'Osona, que són molt divertits.
Però la Fura dels Baus no havia vingut mai aquí a Sant Cugat, eh?
La Fura dels Baus...
A l'espectacle amb el grup Catalònia, no?
Sí,
el Dreams.
Sí, però ve un...
Ja.
Com que Fura dels Baus és una... Ja sé, quasi és una agència d'espectacles.
Sí, tant.
Doncs,
té franquícies?
No? No, parteix el mateix grup, hi ha...
Vuit directors.
Que són, sí,
ha, no, volia dir que no n'és pel món.
Sí. N'hi ha uns que estan exclusivament dedicats a l'òpera, sí. I aquí tenen contractacions amb 7 o 8 anys
a
vista.
Però cada un dels 8, quan porta ell sol l'espectacle, és Fura dels Baus.
Sí.
Perquè estan plenament identificats, sí, sí,
com,
i no cal
com
que vagin tots a fer-ho.
És com Comediants.
Ja,
Comediants és una entitat, sí, però sí. Amb aquest Comediants té quatre companyies circulant.
No? El tricicle ho havia fet amb una altra companyia.
El Clownic.
Al no parlar no tenien problema, perquè clar, és internacional. No?
El Clownic.
I aleshores anaven amb un altre grup que feia els mateixos espectacles,
sí.
per altres llocs. I com que la resta, vull dir, que si estàs a Austràlia els és igual saber qui són els noms que tots
no
coneixem, no, clar, no hi ha problema lingüístic.
No, però està bé que...
Em sembla que
la
solució de les places per mi personalment és bona.
A mi la trobo molt maca,
És bona, sí, és perquè molt, sí. Aquí hi ha una, aquest any hi ha una...
Recupera una tradició.
Una novetat, que és el celler cooperatiu, que aquest any doncs serà la part de jazz, o sigui, el que estava a Can Quitèria, el passa a Can Quitèria, doncs passa al celler cooperatiu. El celler cooperatiu ja s'havia fet concerts de jazz,
sí.
Jo recordo...
Sí, sí.
Com a mínim dos estius va haver-hi alguna cosa. Jo recordo que sonava molt bé, o sonava bé, com a mínim, clar que no estava com està ara, crec que pot funcionar.
Però hi ha una concentració d'actes al centre, i no hi ha una descentralització en barris com, per exemple, podríem anar a Collfabà, al Parc Central, que també haurien de tenir les seves activitats. Ho dic perquè... ens trobem que la concentració de gent és tan gran al centre de la ciutat.
Però tenen associacions pròpies aquests barris?
Sí, a Collfabà hi ha el tema esportiu.
Però no és només organitzar coses, és a dir, per què no ha d'haver-hi actes o concerts que se'n vagin al Parc Central, per exemple?
Ja, però la Festa Major no deixa de ser també una cosa on col·laboren totes les associacions.
Sí, però per què no ha d'haver-hi activitats que es facin en un altre lloc? És a dir, les mateixes activitats que s'estan fent.
Però hauria de proposar l'associació local.
Sí, però fins i tot per la comoditat de la mateixa festa. És a dir, per què tot ha d'estar concentrat al centre, en el centre per vianants? Per què no es distribueix d'una altra manera? Primer, per
descongestionar
l'espai, perquè a vegades al centre no s'hi pot ni caminar,
sí, sí.
I també per una qüestió de repartir doncs, les activitats, perquè tots els barris jo crec que tenen dret a tenir les seves activitats, els avantatges que té i els desavantatges.
Diuen
també
que aquestes zones noves la gent protesta moltíssim quan fan un acte,
I a mi, ho dic així en plata, I a mi què?
Llavors,
no tindré el cantó de casa, no? O tindré el cantó de casa als meus pares o als meus amics.
Si no són benvinguts,
acostumen a ser nous santcugatencs, això que diu el Jaume, acostumen a ser nous santcugatencs, estan en zones residencials, que han vingut a Sant Cugat perquè pensen que això és com un cementiri, i aleshores doncs no se sent res, no? I que, clar, si els hi monten una festa major, una cosa, un acte allà, doncs això els treu de polleguera.
Si l'associació de veïns de cada zona no ho aprova, al contrari...
No, però és que no ho aprova. És a dir, hi ha una comissió organitzadora que té la ciutat a la seva disposició per organitzar els actes o les activitats. Es poden repartir per altres llocs.
Llavors,
hi ha zones de Sant Cugat, del centre, de Festa Major, que no tenen cap activitat.
Collfabà té la part esports.
Sí.
La part d'esports, que des de fa ja bastants anys.
Parc Central?
El que sí,
cap amunt?
El Parc Central...
Turó de Can Mates?
Teníem al seu moment...
Rupalleres?
No, hi havia els focs artificials. Castell de Focs és aquella part de Can Mates i tot es veu des de tot el Parc Central, etc. Sí, això que dius tu és veritat, perquè jo penso que hi ha una altra cosa que es pot oblidar. La gent surt al carrer, va d'un lloc a l'altre, va caminant. Aleshores, si tu desplaces això a un punt, per exemple, es pot anar amb un cotxe, es pot anar inclús caminant segons qui, però no tothom. però la gent, si tu veus l'ambient de Festa Major, d'aquest centre, que és un centre bastant, bastant ampli, estem parlant de distàncies bastant llargues, la gent va caminant, sopa en un lloc determinat, va a l'altre lloc que fan una altra cosa, es troba amb una cosa que no s'esperava o que no tenia prevista, etc.
En parlarem, doncs. Jaume Pla, Víctor Alexandre i Eduard Gené, moltíssimes gràcies i molt bon dia. Fins la setmana que ve.
Bon dia.